Són les 11, el 4 de juny, li queda una hora, i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Una hora en què tornarem a passar per dos escenaris on ara mateix hi hauria d'haver molta festa, però que les pluges fortes han obligat com a mínim a trastocar els plans. En el cas de la Patum de Berga, que ha hagut de començar una miqueta més tard, en principi s'està celebrant, ara hi passarem, i per altra banda el Primavera Sound, on els concerts han quedat suspesos, ja veurem si es reprenen o no, de seguida ho expliquem.
Una hora en què, d'alguna manera, el Catalunya Nit tornarem a fer un viatge. I avui el que farem és anar fins l'Aràbia Saudita de la mà d'un català, l'escriptor i consultor polític Antoni Vives, que hi ha viscut durant 6 anys. D'aquesta experiència seva n'ha sortit un llibre, El País Secret, un català a la cort del príncep de l'Aràbia Saudita. Antoni Vives ens explicarà com ha estat treballar amb l'home més fort del país, el controvertit Mohammed bin Salman.
Ja ho sabeu què passa els dijous a la nit, que anem al cine amb l'Àlex Gorina, d'aquella manera com només ell sap explicar-lo.
I amb això anirem avançant a poc i minut a minut cap a la persona que tindrà avui l'última paraula del dia. Ella és Leiau Rovira, i de la seva experiència com a nena adoptada i racialitzada, doncs n'ha fet tota una causa activisme. És qui s'amaga al darrere del compte d'Instagram No me llames Chinita. Volem parlar amb ella i que ens expliqui de quina necessitat ha sortit justament aquest compte d'Instagram i el seu activisme. Ho anirem fent a poc, com sempre. Tenim 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada el que farem és escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 4 de juny. És una selecció amb el segell d'ell, del Marc Güell.
Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord, doncs, una reflexió profunda.
Què hem de fer nosaltres, doncs, a disposició del col·lectiu novament? De moment, sobre la taula hi ha fer, bueno, la vaga de demà, que ja la teníem convocada, i possiblement dimarts, dia 9, una nova jornada de vaga, però està acabat per acabar de decidir.
Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill. I aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat. Si no, aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant.
Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. La dels mestres, que han decidit de manera contundent dir-los que no.
No els hi dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels comuns.
En un Parlament plural com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó construir majories possibles.
Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC i també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías.
Yo no ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
Sap on ve, li hem explicat, han preparat y estaba tot en català, sap que el té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
La ciutat de Barcelona ha de protegir molt l'espai públic perquè som una ciutat relativament petita i molt densa i, sobretot, la ciutat i l'espai públic i la mobilitat sostenible amb bicicleta ha de prioritzar el resident.
S'espera que aquestes pluges ens acompanyin fins als vols de mitjanit, sobretot a la façana costanera. Ja hauran marxat del tot del sector de les comarques del Berguedà, però encara romandran en punts de la costa.
Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigües.
Si plou massa, els tors i cavallets no crec que surtin, perquè al cap i a la fi la vestimenta ja pesa i si ha de ploure, doncs acabaran una mica xops.
Els bergadans pot caure al món, però la patum es fa. Es fa sempre, plogui o no plogui.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
11 de maig de 1966.
I el número de la sort, el...
8.
Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
Imagineu-vos que feu un pas incorrecte i entreu en un món subterrani, totalment buit, on no ha estat mai ningú. Amb sales i passadissos infinits que no porten enlloc i d'on no es pot sortir.
Aquest és el punt de partida de Backrooms, una pel·lícula que s'ha convertit en la gran sorpresa de l'any, sobretot perquè surt d'uns vídeos de YouTube que va fer un noi de 16 anys. Aquests vídeos, ara convertits en pel·lícula, han arrasat a la taquilla dels Estats Units. Aquest divendres s'estrena aquí i a la Finestra Indiscreta us explicarem si realment és tan immersiva com diuen. També parlarem d'un clàssic com El Cabo del Miedo, que torna en forma de sèrie protagonitzada per Javier Bardem.
La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Divendres a la mitjanit, a Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Que no lo cogela. Les notícies sota la llum de la lluna. Que no lo cuja la novia. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Les 11 i 8 minuts. És possible que a aquesta hora hi hagi més música al Catalunya Nit que no pas al Primavera Sound. Estàvem pendents fa tot just una hora. Hem connectat amb el nostre company Marc Ruiz, que ens explicava que la pluja i el vent doncs, havien obligat a suspendre alguns concerts del Primavera Sound i a aquesta hora doncs, busquem una actualització de la situació al Parc del Fòrum. Marc Ruiz, bona nit de nou.
Bona nit, doncs ha canviat poca cosa. Mira, fins fa un parell de minuts estava diluviant, ara ha parat una mica. Hi ha dos escenaris en marxa. De fet, el concert de Father John Misty està en marxa, acaba de començar ara mateix. És un dels concerts, per cert, que transmet ICAT. També està en marxa un altre escenari, que és Occident, on hi ha d'actuar Tibiguel. La resta està tot aturat, i sobretot, el més important, on actuen els caps de cartell, els dos escenaris grans, els escenaris bessons, que els hi diuen, de la Gran Esplanada, d'aquell lloc que popularment es coneix com a Mordor, allò està aturadíssim, perquè és on hi ha hagut el problema principal als escenaris, on algun dels elements que hi ha al darrere s'ha fet malbé a causa d'aquesta ventada, des d'on ens han desallotjat tant el públic que hi havia a tota l'esplanada com els periodistes que hi havia a la zona de premsa, que també ens han desallotjat pel que pogués passar. Aquest parell d'hores sense o gairebé sense activitat ha fet que hi hagi centenars i centenars de persones que han decidit marxar, d'altres que han anat a buscar refugi i que ara mateix, com que hi ha aquesta aturadeta, estic veient com hi ha milers de persones que estan tornant a entrar d'alguna manera cap al recinte un altre cop. Però ja us ho dic, només hi ha un parell d'escenaris en marxa ara per ara.
Perquè la cosa és, Marc, que la informació no és clara.
Mira, ara mateix, estic veient una actualització, ara mateix que diu Massive Attack actuaran a 1:15 a l'escenari Estrella Damm, la qual cosa vol dir que deuen estar ja... deuen tenir gairebé resolt el problema que els ha obligat a aturar aquells dos escenaris. Aquesta actualització us l'acabo de llegir en directe, és a dir, és d'ara mateix.
Molt bé, doncs ben bé serà que estan resolent aquest problema. Recordem que Massive Attack havia d'actuar a les 10 de la nit i que s'acaba d'informar que ho faran finalment a 1:15 de la matí. Per tant, res, s'haurà d'anar veient a poc com es va recuperant la situació al Parc del Fòrum de Barcelona en aquesta edició de moment accidentada del Primavera Sound. Gràcies, Marc. Que vagi bé. Bona nit.
A vosaltres, bona nit.
I són les 11:11. A la Patum de Bèlgica sí que els havíem deixat en plena festa. I ara aquí el que sentim és soroll i alguns xiulets. La Nati d'ell ens explicarà què és el que està passant. Nati, bona nit de nou.
Bona nit. Sí, ambient moltíssima a la plaça. És un moment, diguem-ne, de pausa que s'ha fet per la pluja, perquè es van buscant aquestes finestres de bon temps. Per tant, quan plou amb intensitat es para tot. I quan la cosa pinta més bé, es torna a reprendre. Ara estem, diguem-ne, en el moment en què hem de reprendre els nans vells i ja ens han dit que si torna a ploure, doncs haurà de tornar a fer el mateix, tornar a parar. Sí que és veritat que els milers de persones, els milers de patumaires que estan omplint la plaça de Sant Pere, estan encaixant força estoicament tot aquest tempo de la festa que ve marcat per la pluja. Tot va, per tant, més tard avui a la Patum completa en funció del cel i les comparses totes tapades amb plàstics perquè no es malmetin, són patrimoni, i les veiem com si portessin una mena d'impermeable. Per exemple, l'Àliga, abans que ha sortit, que també s'ha hagut de fer una pausa abans que sortís a saltar, doncs també com si fos ben bé un impermeable. I ara són els nans vells, els sentiu de fons? Però també us hem de dir que la pluja no pot amb aquesta festa. La festa hi és igual a la plaça i les ganes de Patum són igualment enormes. Hem parlat amb gent que s'estrena aquest any i d'altres que fa anys que repeteixen.
Molt bon ambient, la gent superagradable. Tenim moltes ganes de veure pues, què és això com comença. M'he intentat informar el mínim possible perquè m'agafi de nou tot i bueno, intentar reviure això com si fos un crio petit amb 29 anys.
Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. O sigui, vinc a Patum des de ben petit. És un sentiment. Per mi és un sentiment, forma part de la meva vida ja. Si un any no vaig a Patum em falta alguna cosa, sempre ha sigut així.
Sempre que puc venir, sortiu a Barcelona i sempre m'agafo amb exàmens, però aquest any no ha anat bé i m'he pogut escapar.
Una Patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ho sentiu de fons, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora del Regi de l'Ajuntament, que és l'alcaldable d'Aliança Catalana per Berga. Com a novetat, abans dels plens, avui sonarà, atenció, un missatge per megafonia nou, que és el missatge d'insistir, diguem-ne, sobre les normes de seguretat després que l'any passat s'haguessin d'aturar 2 salts de plens, una cosa que no passava des del 2019. Missatges com ara que cal anar vestit com cal per protegir-se del foc, moure sempre en direcció contrària les agulles del rellotge, deixar espai de seguretat per les comparses, res de vidres, res de motxilles. Bé, hi ha gent que ho té clar, com aquestes persones.
No intentar ficar-me al mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora, sempre amb cuidado, però bé.
Comptar el respecte en la festa i si tenen algun problema demanin a veure com ho poden solucionar. No saben com va alguna cosa de la Patum, demanaràs cap a on girem, cap aquí, cap allà, perquè llavors això facilita molt les coses.
Missatge, doncs, de respecte per la festa. La nit és llarga, aquí continua la festa pendent del cel tothom. I bé, la culminació de la festa també ha d'arribar d'un moment a l'altre. Tot va tard, ja us ho dèiem, però hi haurà el moment en què els plens surtin a plaça i llavors és quan es converteix en un mar de foc, amb aquest centenar de plens amb 9 fuets cadascun, i llavors ja la plaça tremola.
Molt bé, doncs ens hi has ben bé traslladat. Moltíssimes gràcies, Nati. Bona nit.
A vosaltres, bona nit.
La prestigiosa companyia belga Peeping Tom torna al Teatre Nacional de Catalunya per presentar Chronique, la seva creació més recent, dirigida per Gabriela Carrizo. L'espectacle és un viatge en el temps que reflexiona justament sobre el temps, l'absència dels límits i la memòria. Marta Vives.
Parlar de Peeping Tom més parlar de fenomen. Cada obra que estrenen a Catalunya aixeca una gran expectació entre els més sibarites. Ho constata que les entrades per les 9 funcions que comencen avui a la Sala Gran estan a punt d'exaurir-se. En aquesta crònica estem davant de la seva obra probablement més críptica, plena de referents cinematogràfics i artístics, des de pel·lícules d'acció fins a les galàxies perdudes, passant per la ciència-ficció, per exemple, de 2001, una odissea a l'espai. 5 ballarins que lluiten contra els elements, les pedres, els metalls, l'aigua, el buit, allò desconegut i els robots. Personatges que viatgen en episodis breus, tot i que intenten avançar a través del temps i les èpoques, sobreposant-se a la força de la natura i de la societat canviant que configuren. Gabriela Carrizo n'és la directora.
Había algo de la construcción de algo, el querer contar algo que al mismo tiempo ya había sido, ya había sucedido. Entonces, bueno, ahí, pasado, presente, futuro, ¿no es cierto? Cómo se condensa, cómo el absurdo entra a jugar, ¿no es cierto? La juxtaposición de cosas ya hacen que el absurdo aparezca, cierto humor.
Del 4 al 14 de juny, el TNC, l'oportunitat de veure aquesta companyia que és una de les més influents de dansa-teatre contemporani actual, i submergir-se en les seves creacions d'estètica hiperrealista, els seus imaginaris fantàstics i, sobretot, la seva tècnica virtuosa.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Passen 2-3 minuts d'un quart de 12 de la nit. Ara al Catalunya Nit volem conversar una estona amb l'escriptor, consultor i polític Antoni Vives. Va ser dirigent de Convergència Democràtica, també tinent d'alcalde a Barcelona, i ara ha publicat un llibre en el qual, però, no hi parla ni de política catalana ni tampoc de Barcelona, sinó que ens presenta una història que ens ha sorprès. Aquest llibre es diu El País Secret, un català a la cort del príncep de l'Aràbia Saudita. I és que explica la seva experiència de 6 anys en aquest país, a l'Aràbia Saudita, on va treballar amb l'home més fort del país, el príncep Mohammed bin Salman, també un home força controvertit. Antoni Vives, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Déu-n'hi-do. Aviam, haurem de començar pel principi, perquè també els nostres oients se situïn, no? Com és que vas anar a parar a l'Aràbia Saudita?
Doncs m'hi va dur la feina. Jo treballava fent de consultor a l'Índia en aquell moment, i a d'altres llocs, però bàsicament a l'Índia, i treballava per una empresa que es diu McKinsey, i el soci de Mumbai, de McKinsey, va dir, escolta, hauries d'anar a Riyadh perquè estan tirant endavant un projecte i necessiten aclarir les idees, per res. I els vaig dir que ni parlar-ne. Que ja hi havia anat, que havia anat a fer un bolo a l'any anterior i que ja en tenia prou. I vaig anar i m'hi vaig quedar.
6 anys.
Bueno, més de 6 anys.
Més de 6 anys.
Sí, gairebé 7.
Allà has estat al capdavant d'un projecte que és important, que de fet és històric, que es diu Neom, en ple desert. Què és això?
Neom és el projecte a través del qual el príncep Mohammed mira de fer palès la visió 2030. La visió 2030 és el projecte de modernització Jo diria de formació de la veritable nació saudita. I és una regió al nord-oest d'Aràbia, perquè la gent que ens escolta ho tingui més o menys present, anem a dir, entre la frontera jordana, el golf d'Àqaba i una mica de Mar Roig. Té les dimensions a Bèlgica, una mica més gran que Catalunya, i és un lloc meravellós.
I què hi ha allà?
Hi ha desert, hi ha muntanyes, hi ha corall, hi ha
i què natura. Si vol fer?
Si vol fer una regió autònoma en la qual hi hagi una activitat econòmica i una activitat, jo diria, social equiparable tant com sigui possible a Occident i que sigui una mena de vàlvula entre el món àrab, jo diria el que és avui dia el que era més aviat Aràbia Saudita fa uns anys i el que ells aspiren. És un projecte similar al que van ser les zones econòmiques especials a la Xina, com Guangzhou, Shenzhen, la gent que ho conegui ja sabrà de què estic parlant.
Aviam, has treballat molt a prop del príncep Mohammed bin Salman, tu ho dius ja amb la pronúncia del lloc. Expliques reunions que has tingut amb ell, no? Jo, en un moment, clar, no el coneixem, no? És aquesta persona que de la qual n'hem parlat aquí, per exemple, no? Com els hi pot haver arribat als nostres oients? Doncs a través, per exemple, de l'assassinat d'aquell periodista de Khashoggi, per exemple, no? És la primera vegada segurament que la majoria dels oients va sentir a parlar d'aquest príncep. Això va ser el 2018. Ell va admetre anys després que va ser un error la mort d'aquest periodista i és un home jove encara, 40 anys, no? Que s'ha hagut d'anar com resituant, tot i que finalment doncs, ha rebut també el vistiplau dels mandataris nord-americans especialment, no? Qui és, com és?
És un... Jo el vaig conèixer quan tenia 33 anys i era un... ja vaig conèixer un... anava a dir un xicot, perquè jo en tinc 60 i per tant el veig com una persona molt jove. Era una persona que tenia molt clar quin era el seu paper. De les coses que més impressionen de ser a prop del príncep Mohammed és que ell sap quines són les possibilitats, el rol que té en un contorn, en un entorn de règim autocràtic, és a dir, en un règim autoritari, en una monarquia autoritària, però molt conscient de que és un home jove i que, a més, representa la joventut saudita i representa, jo diria, més enllà de la joventut saudita, representa gran part del que vol ser el món àrab avui dia. Ell ho té molt, molt clar.
Què vol ser el món àrab avui dia?
El món àrab vol comptar en el món àrab entén que s'ha acabat el temps en el qual havien de retre homenatge permanent a Europa i Amèrica, i per tant ells diuen que és el seu moment. Parlo molt dels saudites en aquest cas, sí. Parlen de tu a tu al món occidental, i a més, jo, la meva tesi de llibres, que estem vivint el que jo en dic el món o l'era asiàtica, que és aquesta era que desmembra el que seria el progrés, jo diria l'estabilitat, la seguretat individual i col·lectiva de la democràcia representativa. I, per tant, en aquest sentit, el temps li va a favor i vol jugar això, malgrat que Europa continua sent aquell model al qual cal mirar, encara que sigui, segons aquest món, un món decadent, però continua sent el model al qual cal mirar, i per això, de fet, Niom està situat en el punt més pròxim a Europa. De fet, jo sempre dic que Niom és a l'altra banda de la Mediterrània, el golf d'Àqaba és l'altra banda de la Mediterrània, claríssimament.
Per tant, està Europa com a referent, però fent les coses d'una altra manera.
Exacte.
Fent les coses d'una altra manera. Dius que el príncep a les 3 de la matinada s'anima, per exemple, en una reunió.
Sí, ens vam acostumar a tenir reunions a 2 hores, per dir-ho així. Bueno, vosaltres esteu acostumats, també.
Sí, nosaltres anem fora d'hores, també, però, tot sovint.
Però sí, sí, sí. És bastant, també, un dels descobriments, com ho diria, una de les descobertes per mi ha estat el món àrab en general, els països islàmics, sobre els quals tenim un munt de prejudicis. La nit en el món àrab és fonamental. Són països de la lluna, es regeixen pel calendari lunar. Qui no ha tingut la sort que jo he tingut de viure el Ramadà i després viure els iftars cada dia durant el mes del Ramadà no sap el que és viure la nit d'una manera plena. Veure com una ciutat com Riad o com Amman o vaja, qualsevol ciutat àrab, les que jo he pogut viure, o Jeddah o qualsevol d'elles, es desperta cap allà a les 7 del vespre i a les 2 de la matinada sembla allò que avui diríem la Rambla a les 11 del migdia, doncs no ha viscut un món que cal descobrir. O el Caire, per exemple, no? És una sensació única que s'ha de viure.
Sí, en el llibre hi ha una gran descoberta d'això, no? També. En aquests últims mesos hem parlat molt de l'Orient Mitjà, justament per la guerra a l'Iran. No sé si el teu pas per l'Aràbia Saudita doncs, t'ha fet canviar una mica la visió del conflicte.
M'ha ajudat a entendre. Per una banda, jo sempre ho explico, jo he estat una persona que he estat diverses vegades a Israel, que conec bé el país, que fins i tot havia admirat el procés de formació d'Israel, i la veritat sigui dita, en aquests moments la meva opinió sobre tot això ha canviat moltíssim, perquè he entès fins a quin punt Israel és la ferida oberta al món àrab. També he entès fins a quin punt el món àrab ha aixecat les mans, o havia aixecat les mans en el seu moment sobre aquest problema, i fins a quin punt el que és la pèrdua de pes a Egipte, per un costat, l'emergència d'Aràbia Saudita i el conflicte permanent amb Iran ha alimentat el conflicte actual, al marge de com de cafres són els dirigents israelians actuals, que per altra banda sembla que representen una gran part del poble israelià en aquests moments. Tampoc no ho amago. El que jo entenc és que el gran desig de totes les nacions àrabs i sobretot les nacions del Golf, que diem nosaltres, és un desig d'estabilitat. Per això, en contra de la intuïció generalment acceptada aquí, els acords Abraham han estat tan importants. Acords Abraham, on el Jared Kushner ha tingut un paper absolutament fonamental, i aquesta mena d'aproximació transaccional molt criticada des d'Europa, i jo crec que Europa hauria de parlar molt poquet, perquè Europa és la gran responsable de la situació que hi ha a l'Orient Mitjà, o com a mínim hauria d'anar-hi molta humilitat, aquesta aproximació transaccional ha anat bé fins al punt que hem arribat ara a tocar os, que és el règim iranià i el règim israelià, que són dos règims que es retroalimenten i que són, per mi, els grans causants de la inestabilitat. La gran aspiració del món àrab, dels països del Golf, es diu estabilitat a la zona, amb reconeixement de la realitat israeliana. Ningú pot pensar que podem tornar a una situació prèvia al 48. Ningú pensa que puguem establir els dos estats tal com s'havien pactat a Oslo, però s'ha de trobar una solució que només l'estabilitat pot portar. Això és el que jo he entès. Jo no estic dient que jo tingui la veritat. Això és el que jo entenc d'haver viscut molt a prop de tot això durant tants anys.
No sé què t'interessa més, si la política internacional, no? I la geopolítica en aquest sentit, o la política catalana?
Doncs,
tu que n'has format part.
Mira, un dels descobriments és fins a quin punt la política catalana està rellevant per a aquests països. No hem d'oblidar que nosaltres som una nació sense estat que ha aspirat a tenir estat en un context on tot ens anava en contra, fins i tot segurament la nostra capacitat per dur-ho a terme. El fet que nosaltres, en el cor d'Europa, la gent que tenim Barcelona com a capital, i Barcelona és una ciutat admirada a tot el món, i molt estimada pel món àrab, i molt estimada pels saudites, i molt estimada pel príncep Mohammed, el fet que Barcelona hagi estat la capital, precisament, d'aquesta aspiració d'independència, que és una aspiració de nació, també ha estat una font d'inspiració per aquesta gent que busca una forma de ser el món com a nació, no només fonamentada en un fet religiós, sinó fonamentada en un fet de generació de comunitat i, per tant, d'espai de solidaritat bàsica entre els seus ciutadans i ciutadanes.
Per tant, a ells els interessa, però...
Menys jo puc parlar per mi. Els interessava molt la meva opinió, el que pensava, com és possible, etc.
No, però segueixes la política aquí ara, sí, perquè, per exemple, avui hem sabut, no, Junts, no milites a Junts, ha presentat el seu quart candidat, no?, amb Alonso Cuevillas, Jordi Martí, Pilar Calvo, Glòria Freixa. Quina valoració en fas d'aquests últims anys? Tots aquests anys que has estat fora, no? Doncs la conversió del partit, no? Perquè, clar, tu eres de la convergència clàssica.
Sí, tampoc no sé si jo era massa clàssica dins de convergència i estic molt orgullós d'haver-hi militat i d'haver format part de governs i de tot plegat i haver estat vicesecretari general de convergència. Sí. Però cada moment necessita les seves eines. Jo crec que tota persona que en aquests moments tingui cap mena de nostàlgia d'allò s'equivoca. Qualsevol persona que digui que allò era un desastre també s'equivoca. Hi va haver certs, hi va haver errors, dels quals jo mateix he format part. Jo crec que en aquests moments caldria valorar correctament el que va representar el procés, des d'un punt de vista positiu, però també des del punt de vista de les lliçons negatives. Caldria estar molt orgullosos del que ha representat el catalanisme polític aquests darrers 40 o 50 anys, o 60, jo em situaria als anys 60 del segle passat cap aquí, molt orgullosos. Avui dia molt orgullosos d'aquesta idea d'un sol poble, jo en dic l'un sol populisme, és més, jo dic que l'un sol populisme ens ha salvat contra aquesta temptació de l'oriolisme. A tothom li tremolen les cames davant d'això, quan a mi em sembla que això és el feixisme barroer, immoral, inètic, disfressat amb la bandera, que només intenta destruir les possibilitats que tenim de continuar sent nació. I si no som capaços de dir això així, amb total tranquil·litat, vol dir que tenim un problema enorme de doctrina i de mirar l'experiència que hem tingut. Jo crec que aquest és el gran tema. Després podem discutir si això s'ha de dir així, això, si això és Junts, és Esquerra, som tots junts o tots separats. Però aquest és la manera com això hauria de ser per mi.
És interessant, és interessant. És una mirada també de tots aquests anys que vas passar fora, no? I que al final aquesta distància doncs, també et dona una perspectiva segur molt diferent. En aquest llibre, El País Secret, un català a la cort del príncep de l'Aràbia Saudita, un hi descobreix doncs, una Aràbia Saudita desconeguda, molt desconeguda, jo diria, per molts de nosaltres, una cultura i uns personatges doncs, curiosos de veure'ls una mica més de prop. És al final un compendi de les teves experiències al llarg d'aquests 6 anys. L'enhorabona, perquè és molt, molt interessant en aquest sentit, així que gràcies per venir a parlar-ne també aquí al Catalunya Nit, Antoni.
Moltíssimes
Antoni Vives.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Que vagi molt bé.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
Aquesta veu no és de ningú.
Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
Quina història, mare de Déu.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
Bravo per l'equip de la tarda.
És increïble.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
És guapo, Boja. El Dani, el trobes guapo?
És superatractiu.
Molt atractiu.
És molt atractiu. O sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... Sí, molt, molt. Una xuleria absolutament descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. Ho he passat teta en la meva àrea.
Jaume, vosaltres sou més del Iopere Osola o del Voy a llevarte a PR?
No, però avui ara m'està fent molta enveja molta. I jo no sóc especialment de Bad Bunny.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
És dijous a la nit, aquell moment en què no entrem tants en si la realitat supera la ficció, sinó que una cosa alimenta l'altra, això segur. Històries de cine amb l'Àlex Gorina, benvingut.
Bona nit a tothom!
A veure, fem-ho com sempre. D'entrada, de tot el que arriba aquest cap de setmana als cinemes, tu què ens recomanaries?
Ara agafeu la caravana, vingueu amb nosaltres a fer un recorregut a través d'un cinema inspirat per una cineasta que ja s'ha fet un nom, que és Chloé Zhao, recordem aquell Nomadland o The Rider, el seu moment.
Oh, m'encanten aquestes dues.
El retorn dels pioners dins del cinema de les pioneres. Bé, doncs, una pel·lícula que s'estrena demà de Max Walker Silverman, que sembla de Chloé Zhao, i es diu Rebuilding.
What am I doing here?
I know about the ranch.
The way the bank sees it, there's no farm here to bargains for a house, and no house here to bargains for a farm.
Hi ha hagut un incendi, tot s'ha cremat i s'ha perdut absolutament tot. I el cowboy, o instal·lat ja en la terra, comença a viure en una caravana i torna a començar la història dels pioners que van a conquerir la terra. Una mica amb aquell esperit de John Ford, de Les Uves de la Ira, o d'Elia Kazan, a Rio Sin Retorno. Amb Josh O'Connor, l'actor de moda, l'actor de la nova pel·lícula de Steven Spielberg la setmana que ve, el que feia de Carles d'Anglaterra a The Crown, del de Rivales, el de Mastermind, extraordinària, amb la seva filla, recuperant-la. Una mica és l'esperit de La meva terra és allà on vaig enterrar a les persones que em van precedir. Tornem aquí i ho tornem a aixecar tot una altra vegada. Una bellesa d'un lirisme extraordinari.
Ostres,
i una sensibilitat preciosa. Us la recomano, però del tot, del tot, del tot.
O sigui, que no és de la Chloé, però com si fos. Escola, aquesta
sí,
mateixa
sí.
Escola.
Recuperem aquella Amèrica de llavors. Doncs, Rebuilding, es diu la pel·lícula.
L'apuntem. Mm-hmm. I ara sí, cada setmana hi ha algun tema que guia les pel·lícules que mirarem a partir d'ara. Quin és?
Les pel·lícules guiaran les pel·lícules en aquest cas, i en aquest cas, a més, amb dones. I la qüestió és que aquesta setmana ha mort una dona que va ser fonamental en la història del cinema espanyol post-franquista. Es deia Josefina Molina, era mig andalusa, mig catalana, i va descobrir la pel·lícula, les pel·lícules, amb una pel·lícula que jo adoro absolutament. Només per això ja li faig la primera reverència.
Yo del río, de Renoir, de Jean Renoir. Yo vi aquella pel·lícula, que era la història d'un adolescent, i veia que se podien contar coses que a mi me afectaven d'una forma muy poderosa. Pensé que dirigir pel·lícules era lo que había que hacer, porque conseguían conjuntarlo todo. Literatura, la imagen, las historias, la música.
Yo soy el canario, hombre pequeñito.
Parlant de transició, doncs cançons de la transició com Rosa León i Inevitable. Josefina Molina, morta als 89 anys, persona bàsica perquè va crear Cima, al costat de les noies que van sortir de l'escola de cinema que hi havia només a Madrid llavors d'aquella època i de les que parlarem a continuació, per fer una petita carrera com a directora, perquè no va poder anar més enllà, perquè era dona. Clar. I no hi havia manera de que li deixessin rodar el que volia, no? Fins i tot va arribar a triomfar amb Esquilache, però que no és precisament la seva millor pel·lícula. Però la veritat és que Josefina Molina va fer un film essencial, brutal, en l'època del Desencanto, de Jaime Chávri, on la realitat de les persones que havien viscut el franquisme s'obrien canal per mostrar precisament les lepres del franquisme. Ella va rodar Función de noche. A partir de l'obra de teatre, 5 hores con Mario, que feia Lola Herrera en teatre, en una pel·lícula on ella s'enfrontava amb l'home de la seva vida, Daniel Dicenta, l'actor, davant de la pantalla explicant que com a actriu i com a dona no havia pogut fer tampoc el que ell hagués volgut.
Dije una frase maldicha, una barbaridad, y te volviste y me miraste como diciendo, ¿y esta burra dónde va? Que a mí me entró...
Qué bestia yo.
Sí, sí, y yo lloré, no sé si tú te acuerdas.
No,
lloré porque dije, no tengo la culpa de no saber más. Esto es uno de los máximos dolores de mi vida. A mí todo me ha costado mucho más, porque yo he sido una mujer muy acomplejada. Hasta hace nada que he descubierto que no tengo que tener complejos, que tengo que tomar una parte activa, o sea, que tengo que decidir cuál va a ser mi vida. Yo no he hecho nada por mí, he hecho para los demás.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita.
Com s'ha obert aquí, eh?
Sí, això va ser, a més, espontani, no hi havia res previst, ni el guió, i davant del seu ex i davant de tot el públic, Lola Herrera va posar damunt de la taula no només el seu drama, el drama de tantes dones, entre elles Josefina Molina, que no va poder ser tampoc la cineasta que hauria volgut, però que va guiar una generació entre dos mons, el del franquisme i el de la transició. I quines la van acompanyar? Doncs fem un homenatge a tres.
Va.
La primera, Pilar Miró, directora del Crimen de Cuenca.
Mirad qué crimen más feo en la provincia de Cuenca. Cometieron dos ladrones a eso de las 8:30. Padres que tengáis hijos, hijos que tengáis parientes, parientes que tengáis primos y primos que tengáis suegra.
Les Vainica Doble. Bé, doncs elles l'acompanyen. Aquesta pel·lícula amb Daniel Dicenta, el marit de Lola Herrera, i José Manuel Cervino, explicava la història d'aquests dos homes que realment el 1910 van ser condemnats, torturats per la Guàrdia Civil, acusats d'un crim que no havien comès, i van passar 16 anys a la presó fins que hi va haver un judici el 1926 i es va demostrar que ells no havien tingut res a veure amb aquella història. Bé, doncs aquesta crítica a la justícia i a la Guàrdia Civil i al país miserable que era el país Espanya va fer que ja en democràcia El Crimen de Cuenca fos prohibida durant dos anys i no es va poder estrenar perquè semblava una ofensa a l'Estat i tenien molta por, entre parèntesi, no? A partir d'aquesta pel·lícula, Pilar Miró va tirar endavant amb Gary Cooper, Estars en los cielos, Werther, El pájaro de la felicidad, El perro de l'hortelano, amb la que va guanyar el Goya, finalment, davant de Televisió Espanyola, amb moltes crítiques també, però defensant el cinema espanyol. Va ser la que va aconseguir que Televisió Espanyola apostés per les dones del cinema espanyol. Per exemple, una altra companya de generació, Cecilia Bartolomé.
Pero yo contentísima de que se haya muerto y que se tenía que haber muerto mucho antes.
He guardado un paso adelante.
Con lo que he pasado yo, madre mía, que me he quitado el hambre a guardadas.
Toda franquista nos ha dejado un hueco en España de crisis bastante fastidiada para la nueva situación democrática del país. Soy un trabajador parado, los muchos que hay. Llevo 15 meses y estamos padeciendo una situación por el gobierno UCD, claro, a raíz del gobierno anterior de lo que nos ha dejado.
Això que sentíem és després de un documental que es va fer sobre la transició i després de la mort de Franco, ell en col·laboració amb el seu marit, perquè si no, no l'haguessin deixat fer la pel·lícula.
Havia d'haver home.
Aquesta dona va ser la primera que va fer pel·lícules i coses de televisió sobre el món del divorci, de l'avortament, del colonialisme, qüestionant la mateixa transició que estava filmant, posant en evidència les contradiccions. Molt abans de que poséssim en evidència la transició, ell en directe ja ho estava fent en aquell moment. Evidentment, no va poder fer carrera a continuació. Vull dir, aquesta pel·lícula també va ser prohibida durant anys perquè no es volia, posar davant del món els ulls d'un país que teòricament havia fet un trànsit exemplar que en realitat contenia una pila d'errors brutals. En fi, hem de dir que Cecilia Bartolomé no és gens coneguda avui dia, és viva i mereixeria més d'un premi i més d'un homenatge perquè se la va jugar i ben jugada.
Doncs aquí ja n'hi has fet un.
Aquí hem fet el primer, si
el
convé.
El primer, sí.
L'última d'aquesta generació, aquesta sí que ha arribat a fer moltes pel·lícules, és Isabel Coixet.
¿Te gusta el cine?
Oh, ya me lo han preguntado.
¿Sí? Pues ayer vi la película más emocionante de toda mi vida. ¿Y sabes por qué? Porque me vi a mí misma cómo seré dentro de 20 años. Bueno, yo es que estoy un poco obsesionada con eso de la edad. ¿Tú cuántos años tienes? Va, no me lo digas, no me lo digas. Bueno, pues esa peli es cómo seré yo dentro de un tiempo. ¿Te ha pasado alguna vez verte así? ¿Cómo serás en una peli?
¿Alguna?
Bueno, pues me quedé petrificada porque sentí que no podía escapar.
¿Quién?
Beth Davis, la de la película.
Amb aquesta meravella de Kim Carnes i Beth Davis del costat, mirem els ulls de Beth Davis, que va ser una pionera posant els nassos i els braços damunt de la taula, enfrontant-se a tantes coses de la indústria de Hollywood. Evidentment, Isabel Coixet té una carrera llarga, que ara no us demostraré, però gràcies a aquestes dones, gràcies a Gràcies Querejeta, a Emma Cohen, que va fer pel·lícules, a Icíar Bollaín, a Mireia Ros, de la que no parlem prou, i del domini dels sentits, on van sortir Judit Colell i la Maria Ripoll, començar a expandir-se una mica un món en el que ara, afortunadament, la dona ja té un protagonisme, que és el del cinema, evidentment, sí, un superior. Però Massa vell per morir jove, que era aquesta pel·lícula del 88, va ser la primera que va fer la Isabel Coixet. Ara me la miro i la veig tan innocent i tan autèntica, en realitat, que gairebé m'agrada molt més, perquè és molt més pura, que algunes de les pel·lícules que ha fet a continuació. I, per tant, estimada Isabel, jo t'he criticat molt algunes vegades, però una altra vegada et faig també una reverència, però enorme i total, perquè tu amb aquelles ulleres tens uns ulls comparables als de Beth Davis. Until you come out blue,
she's got Betty Davis eyes. Ara, aquesta reflexió que feia sobre la Isabel Coixet m'ha fet pensar que, clar, la figura de l'opinador, del crític o de l'expert en cinema, com en moltes altres coses, té dos moments, no? El moment en què surt un film i després el pas del temps. Una pel·lícula que et pot semblar molt bona avui, amb els anys la tornes a mirar i dius ara ja no aguanta, o al revés, no? Vull dir que això que has dit també és bonic.
Hi ha una altra cosa que és l'apunt final que faig. Isabel Coixet pertany a un gènere de creadors que admiro moltíssim, que són la gent que se la juga. És a dir, que no et faig sempre la mateixa pel·lícula. I, per tant, tens tot el dret del món de, al meu entendre, cagar-la unes quantes vegades per després fer, i a més, un verd lliure. Aposta per la publicitat com a mitjà d'expressió, absolutament, i és capaç de fer-li els videoclips a l'Alejandro Sanz i a Marlango i a Kitoki. O sigui, per què no?
Doncs dijous que ve tornarà l'Àlex Gorina, també un vers lliure, amb dret a cagar-la, però no la caga mai. Fins dijous.
Ja a 2 minuts de 3:15 de la nit. Hem de treure el cap a la nostra rotativa de referència. Raül Caballol, bona nit.
Bona nit, Agnès.
Com estàs? Bé?
Aquí estem de nou, sí.
Vinga, molt bé. Molt bé. Tens les portades de l'Ara i el periòdico?
Doncs de moment només tenim la de l'Ara, ara mateix.
Vinga, anem-hi.
Doncs l'Ara, mira, el titular que treuen avui és els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. El 65% dels mestres voten en contra del pacte que defensava l'USTEC i avui es manifestaran a Barcelona. La foto principal diuen un primavera sound passat per aigua i apareix tot de gent amb paraigües en la primera jornada que ha estat degut al temporal, han tingut que suspendre diverses actuacions. També destaquen el tema del cas Leire i diuen el jutge reclama informació bancària i tributària del PSOE i del PSC des del 2024. I un parell de temes més que comenten és que Omella confirma que el papa parlarà en català a la benedicció i unes protestes a Albània contra un resort del gendre de Donald Trump.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Raül. Que vagi molt bé la nit.
Adéu-siau. Gràcies, bona nit.
Adéu.
Tenim més portades aquí a l'estudi també, Marc Güell.
Sí, l'obertura de La Vanguardia, que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes, i la foto és per la celebració que han fet per el resultat d'aquesta consulta un grup de docents que protestaven avui. També en aquesta portada, que el jutge demana els moviments bancaris del PSOE i el PSC del 2024 i el 2025 i es fixen en Elon Musk, diuen, pel camí de convertir-se en bilionari, bilionari en B. I també en portada els pressupostos, Illa salva el primer tràmit per aprovar els pressupostos, titular que també destaca el punt avui en portada, els comptes s'obren pas. Acabem al País, obren amb unes dades, una investigació del diari, 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia. I també en aquesta portada destaquen que els docents de Catalunya diuen no a l'acord i seguiran, per tant, a la vaga.
Gràcies, Marc. Fins demà.
Bona nit.
11 minuts i la mitjanit.
La convidada que avui tindrà l'última paraula del dia, de petita volia ser blanca. Amb 4 o 5 anys es va començar a donar que els seus companys d'escola s'assemblaven als seus pares i que, en canvi, ella no. I quan va preguntar, li van explicar que la seva mare biològica no se'n podia cuidar i que l'havia deixada a les portes d'un orfenat vestida doncs, amb la roba de nit i un gorro vermell. I com a única dada, la seva data de naixement escrita en un tovalló. La nostra convidada ara té 24 anys i fa un grau d'estudis socioculturals i de gènere, i és una activista. Ha creat una plataforma digital per Instagram que es diu @nomellamesxinita, des d'on reivindica aspectes importants de l'adopció i on posa l'accent en el racisme que rep la comunitat asiàtica. Ella és la Leiau Rovira. Bona nit.
Hola, bona nit.
Gràcies per acompanyar-nos. Avui ha fet exàmens, diu. Avui ha fet l'últim examen, no?
Sí.
Així que t'agraïm moltíssim que després de... Segur que has dormit poc aquests últims dies, doncs també ens acompanyis. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
Doncs sí, la veritat és que em quedo amb la història que ha explicat i l'obra que ha presentat aquí l'Antoni Vives, perquè la veritat és que em fa rumiar amb la importància de crear un relat més enllà de l'eurocentrisme i d'empatitzar amb l'alteritat, no?
Mm-hmm. Ella ens explicava justament això. Ser adoptada a la Xina. Ho vas descobrir quan un dia vas parlar amb els pares, no? Perquè trobaves que tu no t'assemblaves en els teus pares com els teus companys. Quan et comences a interessar per la teva adopció? Quina edat tenies?
O sigui, jo tenia uns 5-6 anys, calculo. No me'n recordo amb tota claredat, però sí, va ser sobre aquesta edat que potser de manera explícita la pregunta va sorgir a casa, tot i que prèviament se m'havia explicat a través de contes i era també evident pel físic, no? O sigui, ho sabia d'alguna manera, però de manera parlada encara no havia passat perquè necessitava temps i llavors ho vaig parlar amb la meva mare i em vaig quedar molt tranquil·la, la veritat. No ha sigut fins uns anys després, ja d'adulta, que me n'he adonat que necessitava més introspecció respecte al tema, també amb el racisme.
Mm-hmm. Clar, una cosa és la teva relació amb els teus pares, saber els teus orígens, i l'altra és com l'altra gent es relaciona amb tu, i d'aquí, això que deies del racisme, que el teu projecte es digui No me llames Chinita. Això encara passa avui?
Sí, sí. Hi ha molts microracismes, tot i que no diria microracismes, diria racisme directament, tot i que sigui verbal i pugui minimitzar-se a priori, sí que passa. Comentaris, mirades, exclusió de manera potser més subtil. Per exemple, envers la comunitat asiàtico-descendent hi ha molta estigmatització, sigui per la via positiva o per la via negativa, perquè se'ns tracta de manera molt condescendent, acostumem a ser l'objectiu de burla, també, i se'ns percep també com a subjectes submisos i amb un imaginari molt tancat, que de vegades pot complir-se l'estereotip, però la discriminació mai ha de ser per motiu etnico-racial.
A qui va dirigit aquest projecte? Com és? Explica-ho una mica per la gent que no el conegui.
Doncs va dirigit realment a qui vulgui saber-ne del tema, perquè al final som gairebé a nivell estatal espanyol, tot i que a Catalunya potser el focus és major, són gairebé 18.000 noies, sobretot noies, adoptades de la Xina arrel de la política de fill únic. I crec que hi ha unes experiències específiques que vivim les persones adoptades, racialitzades en general, que encara no estan sobre la taula del debat públic, com el fet que el racisme no és només qüestió d'immigració, sense voler minimitzar aquesta realitat ni molt menys.
És molt interessant, sí. No? Perquè, és clar, al final tu has nascut amb una família d'aquí, vull dir que totes les teves arrels, jo no sé com crees la teva identitat, no? Perquè clar, quan descobreixes que ets una nena adoptada, no sé si neix aquest interès per saber doncs, els orígens biològics, no? Saber la història dels teus pares biològics, però efectivament, clar, quan parlem normalment de racisme, parlem de les persones no vingudes, no? I
i no de persones que ja sou catalans, que no sou nascuts aquí, com qui diu, no?
Sí, jo realment, i moltes persones com jo, a nivell de sentiment de pertinença, ens és una mica complicat a nivell identitari,
sí,
saber com ens sentim o d'on ens sentim. Quan ens fan la pregunta d'on ets, la veritat és que realment moltes vegades no saps què contestar, perquè realment a Catalunya, doncs, pel físic i per d'altres coses, no et fan sentir d'aquí, et col·loquen en la posició d'alteritat, i per altra banda, doncs, tampoc et sents com amb legitimitat de dir soc de Xina, tot i que sí. Tampoc diria soc catalana, només tinc el físic de Xina, perquè realment el físic diu molt i portem tota una història darrere, tot i que en sapiguem més o menys.
I el, potser tot això que expliques es resumeix també amb el teu nom i cognom, Rovira, sí, i Leiao.
Sí, aquí en el meu cas em van conservar el nom, cosa que opino que està molt bé, perquè al final, tenint en compte el preservar el nom original, te l'hagi posat l'orfenat o no, o sigui, de la família biològica, crec que és un símbol de respecte per part de la família adoptiva de preservar els teus orígens, que al final és un dret.
Creus que, malgrat tot, anem cap a millor? Per exemple, jo et puc dir el meu cas. Jo, quan jo anava a l'escola, el que seria primària ara, EGB, no hi havia cap nen a la meva aula, ni un. Jo no tenia amics racialitzats de cap tipus. Això ara, si a la mateixa escola que jo vaig anar hi anés ara, ja hi ha una diversitat brutal, és impossible veure un nen i deduir on ha nascut, perquè potser ja ha nascut aquí, malgrat els trets que tingui, no? Creus que aquesta diversitat ajuda, que anem entenent cada vegada més bé com tractar a tothom, o encara queda molta, molta feina per fer?
A veure, per ser positiva, jo crec que sí, que ha hagut un canvi. És a dir, la paraula antiracisme a nivell institucional i sobre el debat públic està, és present i és important, perquè realment Catalunya, com d'altres localitats, no només ha de ser intercultural, perdó, també ha de ser antiracista. Però tot i així falta camí encara per entendre totes les realitats de manera interseccional.
Dormen els cims de les muntanyes i el fons de la mar i el promontori llunyà i el precipici.
Aquesta és l'última cançó que escoltarem avui. L'hem trobat a l'últim disc de Maria del Mar Bonet. Es diu Nit, i havia de sonar, evidentment, aquí al Catalunya Nit.
Família de les
aus. I ens acompanyarà fins a l'última paraula del dia, que avui la tindrà la Leiao Rovira, activista antiracista centrada en la sinofòbia i l'adopció no blanca, amb aquest perfil a Instagram que es diu @nomellamesxinita. Leiao, aquest nom d'origen xinès, i aquest cognom Rovira, d'origen català, que segurament és el millor resum, no, del que és el que és la Leiao. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, i res, aquest micròfon és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Jo, per últim, diria potser que l'adopció no ha de ser viscuda com un acte altruista, no som obres d'exposició, i que fa falta, a més d'interculturalitat, fa falta antiracisme.
Aquesta nit dormiré. las flors. Dormen petites abelles dins el fosc amagat. Aquesta nit dormiran, aquesta nit jo també dormiré. Aquesta nit dormiran, aquesta nit jo també dormiré.